COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en COPE a Lleida, hores d'ara, amb 32 graus positius, calcant la temperatura d'ahir. Estem a la meitat de la setmana ja, dimecres 4 de juliol del 2018, i el que farem, com sempre per començar, és buscar la previsió meteorològica. També tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb un altre del responsable d'un dels projectes guanyadors d'aquests pressupostos participatius d'aquest 2018. Avui parlarem amb el president de l'Associació de Veïns de la Mariola, el Víctor Ruiz, que ens explicarà el projecte que van presentar i que finalment ha estat un dels guanyadors, i és crear una zona de pícnic a Gardeny. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García i ens n'anirem de ruta turística amb el Joan Bellmunt per arribar a la una. A partir de la una estarà amb nosaltres, arribarà el Joan Ramon González. Amb ell parlarem de bocins d'història, també parlarem dels nostres carrers. I a dos quarts de dues, doncs, les protagonistes són les noves tecnologies amb el Jaume Sitjà, avui a l'Info COPE Lleida. En parlarem, com sempre, doncs, farem l'entrevista del dia, recordarem les efemèrides, tal dia com avui, de noves tecnologies, però fa anys, no tants. Ja veureu que de vegades sembla que, per exemple, doncs un servei ha estat amb nosaltres tota la vida, i parlem de 20 anys. I també buscarem la repassada de les darreres notícies del món de les noves tecnologies. Tot això amb el Jaume Sitjà avui. I ens durà directes cap a les dues. Busquem aquesta previsió meteorològica. Va, 32 graus ara a la ciutat de Lleida, però la previsió meteorològica per tota la província de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable, cel molt clar avui en general les comarques de Lleida, però cap a la zona dels Pallars, la zona de la Vall d'Aran també aniran creixent intervals de núvols que han de deixar-nos ruixats i tempestes al llarg de la tarda. Poden ser bastant fortes i, de fet, descarregaran calamars en algun sector. Les temperatures es mantenen, si bé poden baixar una miqueta avui, amb màximes de 35 a Lleida, 36 graus a Balaguer. A Tàrrega arribarem als 32 graus, a la Seu d'Urgell en tindrem 30 i a Viella màximes de 29. El vent continua fluix i variable amb tendència a bufar del sud. Demà dijous, a la Vall d'Aran, es mantindrà el cel ennuvolat amb precipitacions febles. A la resta, pocs núvols en general, però aniran creixent núvols d'evolució diurna en zones de muntanya, i al Pirineu a la tarda hi haurà ruixats i tempestes novament. Les temperatures mínimes es mantindran, però demà la màxima baixarà més al Pirineu. A la resta, tampoc no variarà. I ara, doncs, mínimes de 18 a Lleida, 17 graus a Balaguer i a Tàrrega, 14 a la Seu d'Urgell i 10 graus a Viella. Pel que fa al vent, es mantindrà fluix i variable amb tendència a bufar de ponent.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, busquem l'actualitat informativa d'aquest dimecres 4 de juliol del 2018, hores d'ara, a les 12:23 minuts. Podem dir que l'autocar dels polítics independentistes presos ha fet una aturada de mitja hora a la presó de Lleida. Escolta, que el viatge de Madrid fins a les presons catalanes, vaja, no sé, sembla com si fos un viatge de fa més d'un segle, perquè van sortir ahir i arribaran avui per dinar. Estem parlant de 500 quilòmetres, però vaja. Han fet una aturada en el trajecte cap a Barcelona. Recordo que han dormit a Saragossa, venien de Madrid, i després, per anar fins a Barcelona, encara han entrat a Lleida a fer una aturada. Ja, evidentment, té una excusa, i és que han hagut de deixar un pres procedent del centre penitenciari de Zuera, de Saragossa. Però repeteixo que el viatge de Madrid a la presó catalana que li toqui cadascun, vaja, tindrà a prop de 30 i escaig hores. La via de Castell de Mur ha estat reoberta després de 77 dies amb ancoratges a la muntanya de més de 15 metres. Alcaldes de la zona reclamen més finançament per mantenir les carreteres que són de la seva titularitat. La Diputació ha invertit 430.000 euros en les obres i insisteix que els fons han d'arribar de Foment i de la Generalitat. Recordeu aquell accident en el que van morir dues joves lleidatanes en una rotonda a l'entrada de la ciutat de Tarragona, a la zona comercial de les Gavarres? Doncs s'ha verificat, ja se sabia, vaja, visualment, però no sabia la quantitat exacta que es anava amb una velocitat excessiva. Però ara ja s'ha donat la velocitat excessiva. Una zona amb una rotonda enorme, en la que s'ha de parar sí o sí. Velocitat màxima de 40 km per hora. Doncs el cotxe anava com a mínim, i això ja és científic, a 117 km per hora. 117 km per hora. El resultat ja el sabem tot. Impacte brutal, dins de la mitjana, el cotxe rebota, surt volant, despedit, i acaba caient a una carretera inferior que està 7 o 8 metres per sota. El resultat? Dos noies mortes. Eren de Lleida, en aquest cas. Però dues persones mortes. 117 km per hora per entrar en una rotonda. Jo no sé si a l'hora de fer el judici pot haver algun atenuant. És que no ho sabia, és que anava begut, és que jo no sabia... Miri, senyor jutge, és que jo no sabia que anant a 117 km per hora per entrar en una rotonda ens podíem acabar fent mal. Sisplau. El tema de l'alcohol també, sisplau. Fa dos dies una persona beguda va atropellar tota una família que anava en bicicleta. Pare, mare i fill. El pare i la mare morts a l'acte. El fill, ara no sé exactament, de 8, 9 o 10 anys, ha quedat ferit, però fora de perill. I el conductor es va donar la fuga, el van enganxar i multiplicava per 5 la quantitat d'alcohol permesa per poder conduir. Al moment del judici, això ha de ser un atenuant. Miri, és que jo anava begut i no sabia el que feia. Sisplau, que acabes de matar el pare i la mare d'una família. Ens ho han dit mil vegades. Ens ho van cantar fins i tot als anys 80. Si veus, no condueixis. Doncs aquests són els resultats. Per cert, que l'Ajuntament de Lleida, després de tota la moguda d'ahir, que finalment el caporal de la Guàrdia Urbana de Lleida va estar detingut, va declarar i ha quedat lliure, en llibertat amb càrrecs, doncs l'Ajuntament de Lleida nega que s'adjudiqués el contracte de semàfors i radars a l'empresa investigada per frau. Confirmen que la policia espanyola ha pres declaració al caporal de la Guàrdia Urbana, però desmenteixen la seva detenció. De fet, ja van comunicar que l'havien deixat lliure amb càrrecs. S'han comissat a Guissona tabac de contraban i alcohol per valor de 1.000 euros. I els treballadors del Servei de Teleassistència de Lleida en vaga indefinida per unes condicions laborals precàries, denuncien que en 5 anys les persones ateses s'han triplicat mentre que el personal no només no ha augmentat ni s'ha quedat estancat, sinó que a més ha disminuït. La plataforma Sigena Sí es reunirà amb el bisbe de Lleida i portarà les seves reivindicacions al Museu de Lleida. I el govern aprova un ajut de 400.000 euros per a la 38a edició de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega. El Departament d'Agricultura lidera el projecte Transfronterer 3 local per donar suport a la venda de proximitat, que recordem que és una venda sostenible, primer perquè no intervé tot el tema del transport. Per transportar una cosa d'un lloc a l'altre intervenen tants factors que contaminen que si al costat de casa, quan dic al costat de casa vull dir a l'Horta de Lleida o a pocs quilòmetres, fan una poma, que home, no ja et diré per patriotisme, però vaja, que és tan bona com qualsevol poma de qualsevol altre lloc del món, doncs home, no ens la fem venir de Xile. Dic Xile com puc dir qualsevol altre lloc. Mengem-la de casa. Ara, això sí, tant els productors locals com els pagesos, com tots els que intervenen a la cadena, que es posin d'acord i facin bé les coses, que arribin a un preu normal. No pot ser que una poma de Xile arribi més barata que una poma que s'ha fet aquí a 20 quilòmetres. Alguna cosa falla. O massa gent ja entremig de la cadena que es vol quedar amb la seva part. Alguna cosa no funciona bé. Doncs això és una bona notícia. En fi, que parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
En fi, parlem d'esports. Ara sí, a la banqueta del Lleida ja sabem qui hi haurà. Seguirà Gerard Albadalejo. El Lleida ha donat aquesta nova oportunitat al tècnic, el qual no va assegurar la continuïtat quan va acabar la Lliga, que això va ser fa un mes i una setmana, quan el director esportiu del Lleida, Jordi Esteve, en la seva valoració, va dir que no assegurava la continuïtat de Gerard al Badalejo. Entremig, noms com el d'Oliva, com el de Viadero, com d'altres que no han sortit amb el seu nom, però que se sap que s'ha negociat. I finalment diuen, ara des de l'entitat blava, que mai vam dir que no volíem al Badalejo com a entrenador. Home, jo crec que si es valora l'entrada d'Oliva, per exemple, o de Viadero o d'algun altre entrenador, és que potser no estàs del tot content amb el teu actual entrenador. Sigui com sigui, de cara a la temporada vinent, de moment, Gerard Albadalejo confirmat com a entrenador, no, anava a dir com a nou, no, com a entrenador del Lleida Esportiu.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, arriba la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb la Mari Carmen ja sabeu que fem memòria, 25 anys enrere és el que fem, retrocedir uns minuts, i per tant anem cap a l'any 93, un 4 de juliol.
Bé, doncs va néixer a Lleida un centre de dia per a malalts d'Alzheimer, una residència privada situada al carrer Pi Margall, amb una capacitat per a 20 persones. En aquells moments es calculava que hi havia 1.300 persones afectades d'aquesta malaltia, de l'Alzheimer. Mm. Déu-n'hi-do. La delegada territorial de Benestar Social a Lleida també era notícia. En aquells moments era la senyora Teresa Ribes i va manifestar respecte a la permuta dels terrenys que havia de realitzar l'Ajuntament a la Diputació per la construcció de la nova llar de Sant Josep al secà de Sant Pere, que la corporació provincial feia ja un any que tenia els papers necessaris. Això és el que manifestava la senyora Teresa Ribes. L'alcalde, Antoni Siurana, no havia trobat encara un forat a la seva agenda per mirar els documents. El trasllat d'aquesta residència venia motivat per la necessitat d'ampliar l'espai destinat als ancians que vivien allí i el seu cos estaria finançat pel Departament de Benestar Social.
Sí. Home, si en un any no havia trobat moment, és que potser no li interessava massa.
I la llar de Sant Josep ja estava, doncs, que s'havia de traslladar i era important perquè hi havia persones disminuïdes i ancians. Bé, també era notícia, ara fa 25 anys, el rei va encarregar a Felipe González la formació del nou govern.
Ah.
Félix Pons, president de la Cambra Baixa, va intuir un nou carisma polític i va manifestar que li agradaria més que Esquerra Unida estigués representada a la taula del Congrés. Per tant, s'estava formant un nou govern a Espanya. I els grans magatzems Prica i Simago van recolzar en aquells moments a Unió de Pagesos en la seva lluita contra els pagesos francesos, que els tombaven els camions plens de fruita. També es van produir protestes a Reus i València. Les grans superfícies van facilitar productes per cremar. El sindicat es volia defensar de les agressions franceses boicotejant los camions amb producció francesa, o sigui, volcant camions francesos també per part dels agricultors catalans. O sigui, ells volcaven els nostres i els nostres s'havien posat units per dir, bueno, pues vale, si no apareu, nosaltres també volcarem els vostres. Era la lluita en aquells moments més important que tenia la pagesia. I acabem parlant de Josep Borrell, aleshores ministre d'Obres Públiques del govern de González, que ara el tornem a tindre al govern, doncs va participar, com era la seva costum, al Rai Pirineus Mediterrani. La festa volia preservar el tradicional transport de la comarca i Borrell va inaugurar el monument al Raier. Josep Borrell, que ja sabeu que és de la Pobla, ara, el 2018, com dèiem, és de nou ministre en un govern socialista també a Espanya i en aquest cas no de Felipe González sinó de Pedro Sánchez, amb la cartera ara no com la que tenia llavors, sinó la d'exteriors.
Molt bé, Mari Carmen.
Fins demà.
Fins demà.
Entre los que van en moto hay muchísimos expertos. Expertos en libertad, en evitar atascos, en viajar a su manera y los que les encanta escapar de la ciudad. Y entre todos esos expertos existe Línea Directa. Los moto expertos. Expertos en ofrecerte las mejores coberturas y expertos en hacerte ahorrar. Por eso contrata tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sí? Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com ja hem avançat al principi del programa, avui també parlarem amb un dels guanyadors dels projectes que es van presentar als pressupostos participatius en aquesta segona edició d'aquest 2018. El període de votació va acabar el passat dia 21 de juny i el 22 es van donar els resultats. Va estar amb nosaltres el regidor de l'Ajuntament de Lleida, Joan Gómez, parlant de les xifres, de la participació, de com havia anat aquesta segona edició, i evidentment vam anomenar els guanyadors. Ja sabeu que hi ha un guanyador de projecte de ciutat, que és un projecte que el seu cost s'ha de situar entre 50.000 i 200.000 euros, i després hi ha tot un seguit de guanyadors de projectes que la seva quantia no pot superar els 50.000 euros i que, a més, l'Ajuntament garanteix, segons les seves bases, que n'hi haurà un per cada barri, per cada zona de la ciutat de Lleida. Ja hem parlat amb els guanyadors del projecte de ciutat d'aquest any i també hem parlat amb el Toni Baró, que és el president de la Federació d'Associació de Veïns i de l'Associació de Veïns de Balàfia, del projecte que es va presentar des de Balàfia. Evidentment, Toni Baró ja ens va avançar que les associacions de veïns han estat molt actives amb aquests pressupostos participatius, i això ho veiem, per exemple, amb el projecte que volem parlar-vos avui. I és que, per parlar-ne, hem de parlar amb el president de l'Associació de Veïns del barri de la Mariola, amb el Víctor Ruiz. Víctor, què tal? Bon dia.
Bon dia. Hola, bon dia. Molt bé. Aquí estem.
Escolta, realment les associacions de veïns sou actives en aquest aspecte.
Sí, exacte, sí. Bueno, jo crec que amb això els pressupostos participatius és una mostra de que les associacions de veïns fan moltes coses a part de reclamar les mancances dels barris, no, les festes majors i tot això, com se pot demostrar amb aquestes propostes que fem per als pressupostos participatius, no?
Uh-huh. Víctor, el vostre projecte que porta per títol Zona de Pícnic a Gardeny. Escolta, com va sorgir i en què consisteix?
Pues va sorgir la idea perquè nos faltava de presentar un pressupost que no sabien quin fer, i la Maria José, que és de la Junta, que és el cap pensant de la Junta a vegades, va dir: i si presentem una zona de pícnic a Gardeny? I la veritat és que la proposta nos va agradar molt a tots, no? I bueno, vam estar mirant allà al Gardeny, vam pensar que era un lloc ideal per demanar la zona de pícnic perquè té unes vistes molt boniques cap al barri de la Mariola, cap a la ciutat de Lleida, com la Seu Vella, també cap al castell de Templers, no? I aquesta va ser la idea, tindre una zona de pícnic i fer vindre la gent de la resta de Lleida al barri de la Mariola.
Però vosaltres ja, quan proposeu aquest projecte de la zona de pícnic a la zona de Gardeny, heu pensat ja més o menys com us agradaria, en quina zona, com ha de ser, què ha de tenir, com ha de ser de gran...
Exacte, a veure, nosaltres fem un projecte bastant bàsic, no? Després són els tècnics de l'Ajuntament els que han de fer el projecte més concret, que són els professionals. Però nosaltres vam pensar que ha de ser a la zona on està el quartel militar de Gardeny antigament, que hi ha tota aquella zona de pins, que està molt bé, i creiem que és la zona ideal.
De fet, vols dir just a l'entrada del castell dels Templers, per entendre'ns?
No, a l'altra banda.
A l'altra banda.
A l'altra banda, apropant-se al camp de tir, però molt abans d'arribar. Uh-huh. O sigui, on està l'antic quartel, diguéssim, no? Uh-huh. I, bueno, nosaltres el que volem és que tingui barbacoes, que tingui bancs, que tingui taules i que tingui aigua per rentar les vaixelles i tot això, no? Aquesta és la nostra idea.
Víctor, tu ets jove, però no sé, t'ho hauran explicat, o potser també ho has viscut, una mica el que hi havia fa molts anys a les bases del Picat, per entendre'ns.
Sí, correcte, sí que sí, sí, aquesta és la nostra idea. De fet, molta gent de la Mariola, quan ve Setmana Santa, van a les bases del Picat. Molta gent de la Mariola és tradició, no?, i molta gent de la resta de Lleida. Uh-huh. I nosaltres el que volem fer és tindre això a la Mariola per fer la més atractiva de cada ciutadania de Lleida, i que vingui la gent a visitar el Turó de Gardeny i la Mariola i que puguin gaudir d'aquella zona tan bonica com és el Turó de Gardeny i de les vistes tan boniques que té.
Escolta, Víctor, us vau mobilitzar, vau estar fent campanya, vau estar buscant vots?
Uh-huh. Sí, bueno, la veritat és que he de dir que a part de que vam fer uns cartells, bàsicament la campanya la vam fer via internet, no?, a través del Facebook i de Twitter, de les xarxes socials. De fet, jo me vaig atansar on volem que sigui aquesta zona de pícnic i vaig fer un vídeo en directe ensenyant la nostra proposta als veïns i explicant el que volíem, i bueno, i fins i tot vaig fer un vídeo com a president votant en directe, no? Uh-huh. I bàsicament se podria dir que tota la campanya l'hem fet en via online.
Uh-huh. Víctor, escolta, com valoreu el tema aquest dels pressupostos participatius ara que han arribat en aquesta segona edició?
Jo crec que és una cosa molt, molt positiva, no? I que demostra, com t'estava dient abans, que les associacions de veïns pues, fan una feina que és molt important i que no solament ens dediquem a fer activitats i festes de barri, sinó que també ens preocupem de portar millores al nostre barri. I una mostra bastant important és que tindrem la zona de pícnic gràcies als veïns, però gràcies també a l'associació que va fer aquesta proposta.
Uh-huh. No, clar, ara us suposo que us donaran un termini. Espereu això, per aquest estiu evidentment no estarà fet. No sé si teniu data o teniu alguna esperança de que per alguna data pugui estar preparat per fer una bona inauguració, per fer-ho coincidir amb algun acte.
Pues la veritat és que no tenim cap dada i sí que ens agradaria fer una inauguració, ja ho hem parlat de fer una inauguració, però de moment no tenim cap data.
Uh-huh. Víctor, ara és d'hora, però ja que... L'any passat vosaltres vau presentar projecte?
Sí, vam presentar tres, i el que passa és que no van guanyar, va quedar segon el nostre. Uh-huh. Però com el primer projecte que va guanyar per el nostre barri, per la Mariola, era un projecte de mediació a les escoles que no reunia els requisits i s'ha... suspès, ha passat al primer lloc el nostre, que és la zona del Pipicant.
Ah, o, sí. o sigui que vosaltres, mira, ni que sigui d'aquesta manera, heu tingut dos projectes triats.
Dos projectes guanyadors, correcte, sí. Estem a l'espera de que el facin, perquè van donar una volta per allà amb els tècnics, ens van explicar com ho faran i tot, i en breu ho faran.
Uh-huh. No sé ja si hi ha idees sobre la taula per presentar projectes de cara a l'any vinent, si és que es torna a fer.
No, l'única idea que sí que volem continuar amb ella, que va quedar segona aquest any en les votacions, és la del parc de gimnàsia a l'aire lliure al carrer d'Henri Dunant, i aquesta potser sí que la repetirem. No sé si com a primera proposta o com a segona, però aquesta segurament la repetirem.
Molt bé, doncs els pressupostos participatius, que evidentment és una eina més per acabar fent aquestes actuacions locals a la ciutat de Lleida. El Toni Baró ens va dir que moltes vegades l'Ajuntament el que hauria d'acabar fent és escoltant a la ciutadania, que li donarà informació molt valuosa en els dos sentits. Una, el que volem, i d'altra, el que no volem, que de vegades també és important. Molt bé, doncs hem parlat amb el Víctor Ruiz, que és el president de l'Associació de Veïns de la Mariola, que també ha estat un dels projectes guanyadors. Aquest projecte de zona de pícnic a Gardeny, l'estan esperant, doncs, evidentment, aquesta avaluació i que evidentment, que de cara... Home, jo no teniu data, Víctor, però posem ni una. De cara a l'estiu o a la primavera vinent hauria d'estar fet, això.
Home, jo crec que de cara a la primavera estaria molt bé i podríem fer la festa de la primavera com a inauguració.
Clar que sí, t'ho dic perquè l'hivern és complicat.
Sí.
L'hivern és complicat perquè fa mal temps. Es pot fer igual, una zona de pícnic, però jo crec que quan es comença a gaudir és quan comença el bon temps, i a partir d'un març-abril està bé, això.
Jo crec que estaria molt bé i que seria una bona dada per fer la inauguració. Jo crec que seria molt positiu, no?
Doncs, Víctor, ens tens informats.
Moltes gràcies.
Víctor Ruiz, president de l'Associació de Veïns de la Mariola, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Estàs pensant en treure't el permís de conduir? Vine a Autoscoles Miró. Tots els permisos, cursos intensius matí i tarda i horaris a convenir. Professorat de primer nivell. Centre autoritzat per als cursos de professionals del transport ADR, CAP, competència professional, entre d'altres. Autoscoles Miró, més de 50 anys formant conductors. Estem a Guissona, Agramunt, Artesa de Segre i Lleida. Truca'ns al 973 21 26 29.
Segones rebaixes a Lázaro Sabateries. Sí, sí, ho has escoltat bé. Apliquem directament la nostra tarifa de segones rebaixes. Aprofita per comprar la nostra col·lecció a preus increïbles. Gaudeix dels descomptes de segones rebaixes des del començament a Lázaro Sabateries, amb la qualitat i atenció personal de sempre. T'esperem a Balaguer, Tàrrega i Mollerussa. Segones rebaixes a Lázaro Sabateries. Te les perdràs?
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs arribem a 3:15 i ara sí que ja és el moment d'escoltar l'entrevista cosmopolita.
I arribem a la nostra entrevista cosmopolita. Aquesta és la penúltima de les entrevistes d'aquesta temporada. I ja saben que hem d'agrair molt cordialment a tots aquells que ens aturen, que ens truquen i que ens diuen que, bueno, que els agraden les preguntes i que els agrada el que descobrim dels nostres visitants i dels nostres entrevistats. Avui als nostres estudis tenim amb una de les persones que la coneixerem una mica més de prop. És una persona inquieta, una persona que ha nascut precisament per servir als demés, perquè podem dir que gràcies a ells està coneixent la història de Lleida gràcies a les seves filmacions. Estem parlant de Jaume Climent i avui ens acompanya al nostre estudi. Jaume, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia.
El que passa és que no t'han dit el teu nom propi, però te coneixen més com Jaume de Lleida.
Ara últimament sí, perquè això és de fa, diguem, 5 anys enrere cap aquí. Abans només era Jaume Climent, però clar, vaig haver de posar-me una marca, una etiqueta, i aquesta és la de Jaume de Lleida. Se'm va ocórrer això i no estava... Era una marca lliure, per tant, i així continuo.
A què t'has dedicat i què és el que has fet? Perquè fins i tot has escrit.
Bé, bueno, a veure, jo estava tota la vida, vaig fer magisteri, però no vaig exercir mai, i des de l'any 70 vaig entrar en una empresa elèctrica, que de la qual després a base de fusions vaig arribar a parar a Endesa i vaig acabar la meva vida laboral a Endesa. Però mentre, clar, tenia aficions una mica literàries i vaig arribar, doncs, a escriure dos llibres propis i després dos més en participació.
Llibres
un, de què? Un era una novel·la de gènere, fruit d'un concurs que va fer la Universitat de Lleida. M'hi vaig presentar perquè era un tema fàcil, era un tema eròtic, i em va semblar que era fàcil de poder escriure, no com una policia que requereix més trama, més complicació. I bé, no vaig guanyar, però ja que l'havia escrit, dic, per què no la publico? La vaig publicar. I després, el 2005, doncs, vaig publicar el meu primer poemari, diguem, titulat Bactex, amb el subtítol de Amors, Desamors i una mica d'Herbos, també.
Sí, aquest ho vaig trobar jo amb una paradeta d'antiguetats. Mira, però on.
Oh, mira, sí. Antiguetats.
A la Rambla Ferran, sí, sí.
Sí, sí, és possible, clar. Igual hi ha gent que li poden no haver obsequiat i que no li agradi la poesia.
O que hagi canviat de pis i...
O també, sí, sí.
Has estat molt vinculat a la parròquia de Nostra Senyora del Carme en temps de mossèn Ramon Torres, després ha seguit a mossèn Joan Mora, a mossèn Esquerra, i la teua família sempre ha estat vinculada i sempre heu fet coses, des de teatre, música, sempre ha hagut una vinculació directa, no?
Bé, jo de fet vaig néixer al barri de Sant Martí, enfront d'un ja en l'actual Museu de la Panera, però als 3 anys ja vaig anar a viure a Ferran i clar, allà ja em tocava la parròquia del Carme. Allà vaig ser a escola fins als 12 anys ben bé, vaig poder, diguem, entre cometes, no, inaugurar la nova església. I sempre, com allà hi vivia ma mare, doncs, vulguis que no, sempre hi estava vinculat, inclús després ja d'independitzar-me i tot això, doncs, el Carme sempre hi he tingut lligam, inclús fins ara, vull dir que, tot i que no és la meva parròquia, però sempre he tingut tirada cap allà, sí.
Però ha sigut una persona que és que totes les coses de Lleida t'han interessat moltíssim. Temes com la seu vella, les costums i tradicions... Sempre has estat vinculat d'una o altra manera.
Tinc una inquietud ciutadana i m'agrada poder fer participar a tothom d'aquells fets o esdeveniments, sobretot de tipus cultural, que molta gent, ja sabem, en el cas que dius de la seu vella, ja sabem que trobaríem inclús algú nascut a Lleida, que viu a Lleida, que potser ni ha pujat a la seu. No m'està allà a trobar
algú.
Bé, però gràcies a, diguem, als mitjans com ara internet, doncs, que facilita el que pugui estendre, doncs, un fet noticiable o un esdeveniment, o simplement un reportatge gràfic, sobretot buscant una mica la bellesa, o sigui, no només agafar la càmera i filmar la seu, sinó procurar ambientar-la, doncs, si hi ha lluna plena, si hi ha una posta de sol o el que sigui, no? I això donar-ho a conèixer, i gràcies a, doncs, a YouTube, doncs, de tot el món ho poden estar veient. I és una manera també de promocionar Lleida. Qui diu això, la Seu, diu altres coses, no?
Sí, sí. Precisament, jo recordo fa un any, una cosa així, que se us va fer un reconeixement que no esperàveu a persones que no es guanyeu la vida fent això, perquè filmant coses no recordaríem amb un professional com era en Sidera, i tu ets una persona que ho fas altruistament, i amb fotògrafs com Gómez Vidal, Porta, etc., però que Núria Torrevella i en Manolo Zamora estan plasmant tot això, o en Sergi... En
sí, algú ho ha dit, que som tres lleidatans que fem molt per Lleida i que, diguem, oficialment i professionalment no ens pertocaria, vull dir, perquè no ho fem només per afició i perquè estimem Lleida, en definitiva.
Com a quantes hores tens gravades d'esdeveniments de la ciutat?
Amb hores no tinc comptat, de lo que tinc, puc dir-te el nombre de vídeos que tinc penjats a YouTube, al meu canal, canal Jaume de Lleida, que es diu precisament, actualment 1.112.
1.112?
1.112 vídeos.
Déu-n'hi-do.
I m'apropo als 1.000 subscriptors. Això... No és gaire, perquè veus a vegades qualsevol...
Tampoc t'has preocupat gaire de fer-hi més, eh?
Com?
Que tampoc te'n preocupes gaire allò de dir, escolta, mira que...
Ah, no, jo vaig fent, vull dir, que passa, va passant el temps i te n'adones, oi, te sent més, tu. No fa gaire vaig publicar el número 1000, que vaig fer, diguem, jo mateix em vaig fer un vídeo selfie,
ho recordem.
Un vídeo selfie, no?, i oi, te, ja em porto 112 més, vull dir, en 4 o 5 mesos.
Suposo que la gent de Lleida això t'ho agraeix, no? Perquè gràcies a tu...
Ho estan bastant reconeixent, sí, me n'adono, perquè diu, no saps la feina que estàs fent ara, perquè, sobretot, a veure, jo en política no m'hi poso massa. Ara, amb el tema procés, potser sí.
Home, tu els dilluns, per exemple, no falles mai a la plaça Paella.
Procuro no fallar. I si no hi soc, hi ha algú que m'envia clips pel seu compte, i llavors jo, estigui on estigui, doncs ho vull dir tu.
Com ets com a persona?
Ai, que vols que t'hi di? El que diu tothom, que sóc una persona normal, a mi no m'agraden aquests estereotips. Però, no sé, jo... Més aviat ho haurien de dir la meva gent, no?
Correies el Trofeu Juventudes?
Mai. Inclús m'escapullia sempre que podia.
I a quin col·legi et vas anar?
A la primària vaig anar al Cervantes, públic, sí, al carrer Cavallers, sí, i d'allà vaig passar a l'institut, que llavors no tenia nom, ara seria el Màrius.
Fes catifes, tu, per Corpus?
I tant, sí. I molt bon record que tinc.
Has portat un gegant alguna vegada?
No, ni cap cros tampoc.
I eren d'aquells que te ficaven la mà llarga o els dits cap dalt per poder pegar amb el regle, o no?
No solament això, sinó que inclús quan hi havia alguna discussió amb algun company, el director ens agafava pel cap, bueno, per l'orella, millor dit, i a veure qui dels dos es confessava el culpable de la discussió o de la baralla que aquí hem tingut, no? I ens donava un cop de cap. Lo de la regla també, ho recordo, sí.
Quina és la teva religió?
Catòlica.
Pràctiques?
Sí. Mal practicant, però reconec que sí.
De tota manera, Lleida té molts atractius, sí.
Ciutat.
No t'has plantejat mai ser regidor?
Mai.
T'ho han proposat?
No, però jo no podria ser, simpatitzo per alguna tendència política, però mai podria ser militant, perquè no concebeixo això de l'obediència de partit. Ho sento molt.
Veus
perquè,
més televisió o escolta ràdio?
Les dues coses, però televisió pràcticament no com a cosa lúdica, sinó simplement d'informació i algun en concret.
Ets aquells que fer apodos a ronda matinal o no?
No.
I de ballar com vas? Saps ballar molt o no?
No, precisament tenia fama de no lligar massa per no saber lligar. Per no saber ballar.
I com es deia la teva primera nòvia?
La primera nòvia es deia Pilar.
I tu te'n recordes, per exemple, aquest nom de què va fer a la ciutat de Lleida, Juan Casimiro de Sant Genís i Corrià?
Què va fer? Sí, i qui era? Bueno, a part d'haver estat alcalde, doncs... i president de la Diputació.
Val, ja està,
tu saps. Sí, sí.
Tu saps.
I... No, no, el corrent n'estic, vull dir, m'interessa la política, però sóc apolític, diguem.
I la patrona de la ciutat, que és la Verge del Blau, o quina és?
No, la Blanca.
Molt bé, molt bé. És que tu saps que hi ha regidors que no s'ho saben, això.
Ah, No, amb el tema, pensa que amb la qüestió clerical m'hi faig bastant, i això té a veure una mica.
Acabem. Compromís a l'inrevés. Em coneixes de petit, la pregunta ara tu me la fas a mi. Compromet-me fent-me una pregunta de compromís.
A tu, Cosme, ostres, és difícil perquè estàs a tot arreu i no se m'acut, és...
Compromís, vinga, una pregunta, vinga, la que vulguis. Ho pots fer de la vida social, cultural, econòmica, política, el que vulguis.
T'atreviries a fer algun programa de televisió?
Ho he fet. Vaig estar a la televisió de Lleida, amb el Rosendo Bertomeu, vaig estar durant un temps.
Doncs això sempre escapa.
Dos anys. Dos anys de televisió.
I està feta la pregunta.
Doncs, Jaume Climent, moltíssimes gràcies per estar aquí. Segueix plasmant tot el que és la nostra ciutat de Lleida, que mereix la pena.
Gràcies.
Algun dia t'ho agrairan.
Però espero que sí. No ho faig per aquest motiu, simplement ho faig per afició. Ara vaig veient que vaig deixant un pòsit, sí.
Petjada, això es diu petjada, que petjada. Diria en Joan Beimunt,
Ah, exacte. Molt bé, parlem les coses tal com s'han de dir.
Moltíssimes gràcies, salut i bones vacances.
A tu i al Gope, gràcies.
Fins aquí avui la nostra entrevista cosmopolita amb Jaume de Lleida. Ja ho veu, Ricard, la gent que emplasma la nostra actualitat. El meu correu, cosme@copelleida.com. El teu WhatsApp, quin és?
Doncs mira el 664-526-180. A punt d'arribar a la una, ens falta la ruta turística que ens ha preparat el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon
avui,
dia, Ricard.
Ja que vam encetar ahir el Solsonès, evidentment avui seguim al Solsonès. Doncs
pues seguim al Solsonès, i mentre jo vaig explicant on anem, tu pots mirar.
Jo vaig buscant, ja ho saps.
Buscant, i veuràs que ja te n'he parlat alguna vegada. Anem al Santuari del Miracle, a Riner, i és una meravella. És un exponent del barroc que és impressionant, que et deixa parat quan veus aquell altar i quan veus tota l'obra d'art que allí hi ha. No hi ha cap mena de dubte, per qui us parla, que el centre de major atracció del municipi de Riner és el Santuari del Miracle, a l'extrem occidental del terme i prop del Tossal de Sant Gabriel. Sortint de Solsona, cal agafar la carretera que porta a Su, un petit poble que hi ha dormit alguna vegada, allà al forn, i que s'hi està... La mar de vell, que us el recomano també gastronòmicament. A uns pocs quilòmetres trobem aquell lloc bellíssim on s'aixeca el santuari esmentat del Miracle. L'origen del Santuari del Miracle és, com en altres llocs, l'aparició de la Mare de Déu a uns nens. En aquest cas, eren dos germans que guardaven bestials a fores de Riner. Diu la tradició que era el dia 3 d'agost, per tant, amb possibilitat encara que hi vulgui anar del dia 3 d'agost pujar fins aquí a la Ple, quan es va esdevenir el fet de l'aparició als nens Jaume i Saldoni de la veïna masia de la Cirosa. Segurament que la primera església o ermita seria una construcció senzilla. Hi ha notícia de la seva construcció, com un fet passat el 1536. La segona església fou contractada sobre el 1546, que no es consagrà fins al 1590. D'aquesta construcció se'n pot veure un tros tocant a les parets de l'actual temple. Aquesta darrera església, de grans proporcions, fou començada a l'entorn de 1668 i no es considera apte per aportar-hi la imatge de la Mare de Déu fins al 1733. El gran retaule, que aquesta és la gran joia que hi ha a Riner, que hi veiem, es va començar a construir el 1747, essent el principal escultor en Carles Moretó. La peça artística fonamental del Miracle és el retaule barroc del segle XVIII, obra de l'artista que hem dit Carles Moretó. El retaule, de formes bigarrades i magnífiques, fa l'efecte d'una gran riquesa i solemnitat. La imatge que hi ha al centre del retaule és la primitiva, que potser ja existia abans de les aparicions. Una segona imatge, més conforme a la visió dels nens, es construïa al segle XVI i es guarda al monestir. Malgrat la devoció que la comarca sentia pel santuari, el monestir va caure en decadència a les acaballes del segle XVIII. I des d'aquell moment el Miracle entrà en un lapsus del qual no en va sortir fins al 1886 amb motiu del jubileu promulgat pel papa Lleó XIII. Quan el 1901 l'antiga administració secular va ser substituïda per un priorat benedictí depenent de Montserrat, es va procedir a la construcció del convent residència, en el qual pues, la comunitat, que comunica amb el temple, i la comunitat té cura del bon funcionament de tota aquesta realitat. Els monjos pues, són uns elements imprescindibles pel bon funcionament del santuari del Miracle de Riner. I la dita d'avui, parlant en temps antic, que és del lloc que surten les dites, i quan la gent bateia a les eres i ho feia amb animal, pues, diu la dita d'avui, al juliol, a l'era, i fa un bon sol.
I tant que sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Directes cap a la una, busquem la darrera hora, després amb el Joan Ramon González repassem els bocins d'història, els nostres carrers, a dos quarts, les noves tecnologies.
La una, a les 12 en Canàries.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los cuatro políticos separatistas presos trasladados desde Madrid a Cataluña han ingresado ya en cárceles de esta comunidad. Tras el acercamiento de los reclusos, comparecen también a esta hora los presidentes de la Generalitat y del Parlamento catalán. COPE Barcelona, Carlos Losada.
Así es, todo a punto a las puertas del Parlamento para escuchar de aquí a unos instantes la declaración institucional que realizarán el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el del Parlamento, Roger Torrent, sobre la llegada a cárceles catalanas de los presos independentistas. Junqueras, Romeva y los Jordis han llegado a Brián sobre las 12:30 y hace tan solo unos 15 minutos y han salido hacia el centro penitenciario de Lledoners en dos coches de los Mossos d'Esquadra. Su llegada pasarán reconocimiento médico e ingresarán en el módulo 2, donde estarán en celdas individuales. Paralelamente, Carmen Forcadell y Dolors Bassa han salido de Alcalá Meco pasadas las 9 de la mañana y esta tarde llegarán a la cárcel de Puig de las Basas en Figueras.
Respaldo sin fisuras del ministro de Exteriores al embajador español en Estados Unidos tras el incidente con el presidente catalán en Washington. El embajador Pedro Morener replicó en público a Quim Torra por asegurar que en España había presos políticos. Josep Borrell ha pedido hoy a los embajadores que hagan lo mismo si se ven en una situación similar, Manuel Ángel Gómez.
Esas son las instrucciones que ha dado Josep Borrell a todos los embajadores españoles. El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que el embajador Pedro Morenés hizo lo que tenía que hacer.
Se ha comunicado a todos los embajadores cuáles fueron las palabras que pronunció el embajador Morenés para señalarles que en cualquier otra ocasión en la que se produzca una circunstancia parecida, reaccionen exactamente de la misma manera.
Borrell ha asegurado que asume toda la responsabilidad de la actuación del embajador en Washington.
Y acabamos de conocer la última encuesta del CIS. No trae intención de voto y refleja que el paro y la corrupción continúan siendo los dos principales problemas de los españoles. Cae, eso sí, el descontento con la situación política, Ricardo Rodríguez.
El trabajo de campo llegó recién investido presidente del gobierno Pedro Sánchez. En plena ola, el descontento con la situación política retrocedió en junio 9 puntos. El 67% de los encuestados la definió como mala o muy mala. Ahora bien, el paro sigue manteniéndose como el problema para 6 de cada 10 españoles y lidera un mes más el ranking de las preocupaciones nacionales según el CIS. De igual manera, permanece prácticamente igual la corrupción en segundo lugar, de nuevo con un 39,2% de menciones. Los partidos y los políticos preocupan a uno de cada cuatro sondeados. Testados la derogación del 155 y la formación del gobierno a cargo de Quim Torra, la preocupación por la independencia de Cataluña se mantiene en algo más de un 7%, la misma cifra que en mayo.
Miércoles 4 de julio, en el que están pasando más noticias que te cuenta Ángela Sánchez.
En el puerto de Barcelona siguen recibiendo asistencia los 60 inmigrantes que viajaban a bordo del barco de la ONG Open Arms, mientras en varios puntos de la costa andaluza siguen desbordados por la llegada de pateras. Por ello, la Junta acaba de anunciar que va a aumentar en 400 las plazas de acogida a menores no acompañados. Solo en lo que llevamos de año han llegado 2.000 niños solos a las costas andaluzas. Y Hacienda ya ha devuelto casi 7.000 millones de euros de la campaña de la renta a más de 11 millones de contribuyentes a fecha de 3 de julio. Es un 1,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Y España es uno de los países europeos con más médicos por habitante. No faltan médicos en nuestro país, pero su distribución en las comunidades es mejorable según el último informe de la Organización Médico Colegial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
En el Espejo hoy vais a hablar de una jornada histórica convocada por el Papa Francisco y que va a tener lugar este mismo sábado.
El próximo sábado, efectivamente, el Papa ha invitado a Bari, que es una ciudad asomada al Adriático y símbolo de la relación con Oriente, a los jefes de las iglesias y comunidades cristianas de todo el Oriente Medio. Puede considerarse una jornada histórica, va a tener dos grandes momentos: la oración en el puerto, junto a los fieles que quieran sumarse, y el momento de reflexión y escucha recíproca en la Basílica de San Nicolás. Medio Oriente es una de las regiones del mundo donde la situación de los cristianos es más precaria. El porcentaje de cristianos ha disminuido drásticamente en el arco de un siglo. Representaban el 20% de la población del Medio Oriente antes de la Primera Guerra Mundial. Ahora son solo el 4%, y no por casualidad. Todos los detalles de esta jornada pues los contamos dentro de un ratito en El Espejo.
Muchas más historias en El Espejo a partir de las 2:25. Gracias, José Luis. Vamos ya con el deporte. El Fútbol Club Barcelona, que ha desmentido irregularidades en el trasplante de hígado a Erika Vidal. Luis Munilla.
Sí, es una información de hoy del Confidencial que desvela que el Fútbol Club Barcelona, bajo la presidencia de Sandro Rosell, acudió al mercado ilegal de órganos para el trasplante de hígado de Erika Vidal. El abogado de Rosell lo ha desmentido en Herrera en COPE, y en los últimos minutos se han producido dos comunicados, uno del Fútbol Club Barcelona y otro de Erika Vidal. Joan Bajori.
Dos comunicados, efectivamente, uno de la Fundación Erika Vidal en nombre del futbolista, en el que desmiente categóricamente la información del Confidencial, aclara que todo el proceso se adecúa a los protocolos establecidos y lamenta que se ponga en duda la honorabilidad de los implicados en el proceso, en especial del donante, de su primo, del primo de Vidal, Gerard. Comunicado también del Barça desmintiendo cualquier irregularidad y recordando que un juzgado de Barcelona archivó la causa relativa al caso, y también el Hospital Clínica ha comunicado que siguió la ley a rajatabla.
La Organización Nacional de Trasplantes, por cierto, noticia de última hora, ha abierto una investigación en torno a este asunto. Y por otro lado, el día va de comunicados, hay un comunicado oficial de última hora del Real Madrid negando un acuerdo por Mbappé, Melchor Ruiz.
Sí, segundo comunicado de los últimos tres días del conjunto blanco. El de hoy dice que, ante las informaciones publicadas en las últimas horas referente a un supuesto acuerdo entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain por Kylian Mbappé, el Real Madrid manifiesta que son rotundamente falsas. El Real Madrid dice que no ha realizado ninguna oferta ni al Paris Saint-Germain ni al jugador, y lamenta la difusión de este tipo de informaciones que no son contrastadas con las partes.
Y la otra noticia del día, Antonio, es la dimisión del jefe directo de Fernando Alonso en McLaren, el director deportivo Eric Boullier.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6:30 per sobre de la una. Estem al migdia de Lleida, però ja saps que t'acompanyem des de les 12:20, des d'Herrera en COPE a Lleida amb Ricard Álvarez, fins a arribar a les dues. Meitat de la setmana, avui, dimecres, 4 de juliol del 2018. A més, tranquil, que amb una temperatura, doncs, vaja, agradable. Estem per sobre dels 30 graus. Seguim a 32 graus positius. Buscarem la ciutat de Lleida, buscarem la previsió meteorològica per tota la província de Lleida amb l'Anna Borrell, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. I després parlarem amb el Joan Ramon González dels Bocins d'Història i dels nostres carrers. Recorda que, a més, a la meitat de la setmana, a dos quarts de dues, el que farem, el que hem fet durant tota la temporada, és parlar de noves tecnologies a l'espai Info COPE Lleida. Anna Borrell, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable, cel molt clar avui en general les comarques de Lleida, però cap a la zona dels Pallars, la zona de la Vall d'Aran també, aniran creixent intervals de núvols que han de deixar-nos ruixats i tempestes al llarg de la tarda. Poden ser bastant fortes i, de fet, descarregaran calamars en algun sector. Les temperatures es mantenen, si bé poden baixar una miqueta avui, amb màximes de 35 a Lleida, 36 graus a Balaguer, a Tàrrega arribarem als 32 graus, a la Seu d'Urgell en tindrem 30 i a Viella màximes de 29. El vent continua fluix i variable, amb tendència a bufar del sud. Demà dijous, a la Vall d'Aran, es mantindrà el cel ennuvolat amb precipitacions febles. A la resta, pocs núvols en general, però aniran creixent núvols d'evolució diurna en zones de muntanya, i al Pirineu a la tarda hi haurà ruixats i tempestes novament. Les temperatures mínimes es mantindran, però demà la màxima baixarà més al Pirineu. A la resta, tampoc no variarà. I ara, doncs, mínimes de 18 a Lleida, 17 graus a Balaguer i a Tàrrega, 14 a la Seu d'Urgell i 10 graus a Viella. Pel que fa al vent, es mantindrà fluix i variable, amb tendència a bufar de ponent.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Per cert, que abans comentàvem una notícia, l'hem passat per sobre, però volem aprofundir en aquesta notícia. Crec que és important si es desenvolupa com Déu mana, que potser aquí rau el problema de moltes idees que després, a l'hora de portar-les a terme, doncs, fracassen estrepitosament. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació lidera el projecte Transfronterer 3 local, en el qual també participen com a socis les cambres d'agricultura dels departaments francesos de l'Airieig i els Pirineus Orientals. Aquest programa proposa desenvolupar un projecte que afavoreixi la professionalització, competitivitat i internacionalització de les empreses agràries dels territoris transfronterers de Catalunya i França a través de fomentar la venda d'alimentació en circuits de proximitat. Aquí rau la importància d'aquest projecte. Es durà a terme durant els propers 2 anys, culminarà amb la creació d'una plana web i una aplicació mòbil amb informació geolocalitzada dels punts de venda directa i iniciatives turístiques vinculades al producte local. El que dèiem abans. El món ja no aguanta més. Hem de començar a ser molt més sostenibles. I una de les coses en les que es pot ajudar més en la sostenibilitat és aquesta. Producte quilòmetre zero. Quan diem quilòmetre zero volem dir producte de proximitat. Aquest que no fa falta que doni la volta al món perquè arribi aquí. Abans posàvem, d'exemple, la poma que ve de Xile. És igual, podem posar un altre producte i d'un altre país. Però portar una poma de Xile a Lleida costa un dineral, per entendre'ns, i una despesa amb infraestructures i amb energia que no costa portar una poma de l'Horta de Lleida a taula. És claríssim, això. En fi, durant aquests 2 anys es desenvoluparà aquest projecte. Veurem si realment la cosa anirà bé. Parlem d'esports, per cert, amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs sap que parlem d'esports i et diré que Josep Maria Puig, de 55 anys, ha aconseguit la classificació Nissa amb un crono de 1 hora i 51 minuts i fa Ironman, és de Torregrossa i anirà al Mundial de Hawaii. Són 4 quilòmetres nadant, 180 quilòmetres en bici i després, escolta, per rematar-ho, una marató, quasi res.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que està amb nosaltres ja el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues bé, Ricard, aquí ja amb la caloreta total. Ja.
Ara no recordo si tu ets persona que li agrada la calor extrema
no.
O no.
No.
No en conec gaires, però conec alguna.
Sí, ja ho sé. Sí. Ara mateix he passat aquí pujant als estudis, un que estava amb una terrasseta allà al sol, que diu, ostres, quina calor que té aquest home aquí.
Bé, no, però és veritat, però, conec més d'una persona que jo els dic que és en plan lagarto, entre cometes.
Sí.
Ho dic perquè als rèptils els agrada allò de posar-se-li en un lloc calent i
correcte.
Tal.
I anar escalfant.
Jo no ho aguanto, el meu cos... Mira, jo fa 2 setmanes que dormo fatal, perquè no em poso l'aire condicionat per dormir, i clar, a casa hi ha una temperatura alta, i dormo, però no descanso.
No descanses, no, això ens passa
tot. I durant el dia va suant tot el dia, no pot ser. En fi, veus que no deien que no havia d'arribar la calor? Doncs
ja la tenim aquí.
Així és que, escolta...
Jo m'estimo molt Lleida, però una de les coses que si pogués canviar una mica seria baixar-li uns 5 graus com a mínim de temperatura.
La meva ideal serien 25-26 graus, és aquella.
Sí, sí, sí.
Jo els 30 ja em fan mandra.
Sí.
I d'aquí per amunt, doncs ja no diguem.
No diguem, arribem als 40, suposo que fregarem.
T'avanço, la setmana vinent, quan vinguis dimecres, que serà el darrer programa de la temporada,
exactament.
Segurament, o dimarts o dimecres, estarem en plena onada de calor.
Oh, no fotis.
Vale? Sí, està previst arribar ja als 40. Està previst. Vale. Això és una previsió meteorològica. Okay. No et volia assustar, però...
El cap de setmana sembla que farà fresqueta, però després puja la temperatura.
No, jo t'esperaré aquí amb l'aire condicionat ben posat, no pateixis.
Pues lo sento de los que estan excavant aquí al Baix Segre, que tenim un camp de treball obert, que, mare, ho subarem encara més.
Déu-n'hi-do.
No es pot tenir tot.
Joan Ramon, vos tens d'història.
Doncs sí, doncs avui parlem d'un personatge, en Zenón de Somodevilla i Bengoetxea, que suposo que tothom coneix perfectament, perquè va néixer a La Rioja, a la població d'Herbías. A vegades alguns diuen que és la població d'Alesanco, que està a tocar. i de moment suposo que la gent continua tan despistada. Si dic la data de naixement, 2 de juny de l'any 1702, com a mínim ja s'estan situant en què forma part dels personatges del segle XVIII, perquè a més va morir a Medina del Campo, a la província de Valladolid, el 2 de desembre de l'any 1781. Per tant, va viure tota la seva existència al segle XVIII. Era fill d'una família, de dues famílies de noblesa baixa d'aquestes terres de La Rioja, i això li va permetre, com a mínim, tenir un mínim de recursos assegurats, i va acabar als 22 anyets sent escrivent a Cadis d'una de les fàbriques que en aquells moments hi havia de vaixells, una companyia de vaixells. Allí lo va trobar en José Patino, que llavors era el ministre de la Marina del moment, van fer amistat i se'l van portar cap a Madrid, i a partir d'aquí va començar la seva carrera en l'administració. Primer, dintre de l'exèrcit, va estar l'any 1731 lluitant a Oran, després va estar lluitant entre l'any 1733 i 1736 a Nàpols, en les guerres que llavors tenia obertes la dinastia borbònica a través del futur Carles III, que llavors era el rei de Nàpols, pels territoris veïns. Ell va aconseguir tenir èxit des del punt de vista militar, cosa que li va ser reconegut pel rei Felip V amb un títol nobiliari. I el títol nobiliari que li van donar va ser el de Marquès de la Ensenada. Ara crec que ja tothom s'ha situat i ja aquest nom li sona. Per tant, el senyor Zenón de Somodevilla i Bengoetxea, Marquès de la Ensenada, és el personatge al que avui dediquem aquest bocí d'història. Aquest personatge, com a marquès de la Ensenada, va ser, a més després, un bon polític de màxima confiança en el regnat de Felip V, durant tot el regnat del seu successor, Ferran VI, i en Carles III ja era gran, ja va ser reconegut una mica els seus mèrits, però ja va començar una mica la davallada des del punt de vista polític. Ell, com a ministre totpoderós d'aquests reis, va potenciar sobretot l'armada espanyola, va aconseguir modernitzar-la i tenir una armada per aquells moments de lo millor que es podia aconseguir dintre dels recursos que també tenia l'Estat, però va ser una armada molt, molt bona. Volia seguir el model de l'armada anglesa, també va afavorir l'exèrcit, també va convèncer el rei de que havia de tenir un exèrcit com el que tenia França. Aquí potser li va costar una mica més, però l'armada era un dels seus leitmotivs. També va ser com a hisenda, va reformar la hisenda perquè tingués més recursos per poder fer tots aquests projectes. També, com des d'aquest punt de vista, també d'afavorir la navegació, va aconseguir per aquells moments fer el mapa més exacte d'Espanya, de la península ibèrica. Va fer obres públiques. Pensem que estem en una època en què la il·lustració és el que regeix els governants del moment, i va contribuir a obres com el Canal de Castilla. Va aquí a Catalunya, per exemple, va afavorir la navegació del riu Ebre fins a Tortosa. Va fer també moltes obres hidràuliques per afavorir el rec, sobretot a la zona del sud-est peninsular. Des del punt de vista científic va obrir-se també al món exterior perquè vinguessin molts científics aquí a treballar al Regne d'Espanya, i va crear l'Observatori Astronòmic, l'Acadèmia de Medicina. En fi, va ser un personatge molt actiu i que va aconseguir aplicar al màxim la reforma aquesta que la il·lustració pertocava. Tot i que amb això se li atribueix, ell va ser solter tota la seva vida, però sembla que era molt un bon galà, una persona així ben plantada. I una frase que se l'atribueix amb ell, que demostra una mica que per tenir sort en la política en general s'ha de fer aquesta referència: los príncipes son todos buenos mientras no se les toque en sus antojos. Quien quisiera cortarlos no lo logrará y perderá el crédito, perderá la confianza. Això passa actualment, ho sabem de sobres, en els diferents partits polítics, i ella lo va viure en la pròpia carn, perquè amb el rei Ferran VI ja va tenir després una davallada per qüestions de que a vegades se va creure massa que tenia un cert poder, i al final se li van tallar els peus, i finalment amb Carles III se li va rehabilitar, però una mica més honoríficament que no pas realment. I com a il·lustrat també se li considera aquesta frase que resumeix molt el que és la filosofia de la il·lustració: las monarquías bien gobernadas cuidan con referencia a todo el real erario, con preferencia todo el real erario, para que haya los recursos correspondientes. Pero también cuiden que todos los vasallos no sean pobres. Eso es muy importante, es a dir, que desde el Estat no solamente es cuidi perquè l'Estat sigui ric, sinó que també els súbdits, els vasalls, també ho siguin, no siguin com a mínim pobres. Per tant, és aquesta filosofia d'allò de todo para el pueblo, pero sense el poble. Com a ministre i com a quadre general està ja, crec, una mica perfilat, però el que l'ha fet, sobretot ara a Lleida, darrerament famós, és perquè el 30 de juliol de l'any 1749 va ser el que va tirar endavant ni més ni menys que el que es diu la Gran Redada o la Prisió General de Gitanos. Va perseguir a tots els gitans que hi havia al Regne d'Espanya, va fer una llei per la qual tots els gitans masculins majors de 7 anys havien de ser portats a treballar forçadament als tres zones d'on estava la Marina de Guerra en aquells moments, al Ferrol, a Cartagena o a Cádiz. I amb això va aconseguir recollir entre 9.000 i 12.000 gitans segons les fonts. Pràcticament va deixar sense gitans tot el que era l'Estat espanyol. Les dones i els nens menors de 7 anys també van ser preses i portades a treballar a fàbriques, perquè en aquells moments les fàbriques eren molt modestes, eren més aviat presons, on podien fer treballs manuals, i aquestes dones són les que després les cròniques destaquen que van ser les més rebels, les menys conformistes, perquè inclús va haver una revolta de les dones que estaven tancades a Saragossa. I la filosofia de separar homes i dones d'una manera tan brutal era perquè no continués reproduint-se la raça gitana, i així és una manera d'intentar, sense un extermini directe, però un extermini indirecte, poder acabar amb els gitans. Hem de dir, en honor de la veritat, que això no és el primer que ho practica, però va ser el primer que ho va fer amb tanta contundència, perquè ja tenim precedents amb el rei Felip II, de que molts gitans eren agafats i s'emportaven a les galeres a remar aquells que se trobaven pel camp sense ofici ni benefici directament, aquells que ja havien aconseguit assentar-se i tenien residència se portaven a les galeres, però aquests són els únics que tenien un petit sou, una petita cobrança. Va haver altres repressions a l'any 1572, al 1637, en fi, al llarg de la història sempre els gitans van ser perseguits, però la més forta d'aquestes repressions va ser la que es va fer pel marquès de l'Ensenada a l'any 1749. De fet, va durar 14 anys, perquè fins a l'any 1763, en què es va aconseguir ja un indult general pels gitans i que poguessin tornar tots a fer la seva feina habitual, que era viure, doncs, alguns sí que estaven assentats, però d'altres, doncs, la feina típica que han conegut dels gitans, a vegades, doncs, compravenda de ramat, però sobretot, dedicar-se a l'espectacle i fer una vida nòmada pels diferents pobles d'Espanya. En aquest sentit, hem de reconèixer de que els gitans, que probablement estaven arribant amb un estat d'implicació i d'assentament important, amb aquesta persecució de la Gran Redada que va fer el marquès de l'Ensenada, va fer que perdessin aquesta confiança en els paios, diríem d'aquesta manera, i d'alguna manera van trencar aquesta possibilitat d'assentar-se i van quedar totalment ja definitivament aïllats. Hem de recordar que, a més d'aquest fet, el marquès de l'Ensenada, a més, és l'autor de la carta que envia el bisbe de Lleida l'11 de juliol de l'any 1746, recordant-li que el 5 de juliol, quatre dies abans de que morís el rei Felip V, havia fet una decisió, la carta ho diu molt clar, en la qual diu se queda enterada, el 5 del corriente queda inteligencia del rey haber resuelto que el señor obispo y el cabildo de la ciudad de Lérida dispongan que sin la menor dilación se demuela el edificio que en su castillo sirvió antes de iglesia catedral. Caram. Perquè estava en mal estat, i com estava en mal estat havia perill de que afectés als soldats que estaven a la vora i a la pròpia ciutat. Si i no el podia fer el bisbe, i que a més havia de treure tota la runa, deixar el solar net, havia d'obligar-se l'Estat a fer-lo. Això va ser la sort, perquè el bisbe, evidentment, no va fer cas, perquè no tenia recursos. A l'any següent, al 1747, l'Estat va haver canvi també, perquè havia mort Felip V, Ferran VI va estar per altres fenyes, i va fer que se salvés la catedral de portar a terme aquesta ordre que se va encarregar, fixem-nos que està fent el moment final de la mort de Felip V, pràcticament llavors és una decisió que sigui del marquès de l'Ensenada, que està manipulant el rei per aconseguir-lo. Per tant, en aquest sentit, el marquès de l'Ensenada té aquestes dues referències per la ciutat de Lleida i, com no, a la part del carrer acabarem de rematar, sí, la feina.
Molt bé. Doncs fem una pausa i, vaja, jo crec que ho tenim fàcil, crec, a veure.
Jo crec que sí.
Opel Grandland X, el nuevo SUV de Opel, este mes con 4 años de garantía y mantenimiento a un precio increíble, patrocina el siguiente espacio.
La eliminación de España en el Mundial ha generado un gran sentimiento de frustración, ya que la selección llegó a Rusia con el cartel de teórico favorito. Ahora, hasta el Mundial ganado en Sudáfrica parece un espejismo a la vista de los fracasos que se han encadenado desde entonces. Se van Iniesta y Piqué, se va también Fernando Hierro, y empieza un largo camino que no será fácil para volver a ilusionarnos con la selección.
Y ahí están, ya salta el terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Open y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Leite.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, ¿por qué no?
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a la red.
Está pasando. Estás en COPE.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
Si ellos no cumplen la ley...
¡Hombres! Todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una respuesta. Ellas disparan primero. Bandidas...
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Y 4 mujeres y un destino. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13. Man, I feel like a
woman. ¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ho hem avançat ja, Joan Ramon, parlem de carrers. Bueno, parlem d'un carrer...
Correcte, carrer d'actualitat actualment, que ningú sabia, jo crec que existia.
D'actualitat, però que deixarà d'existir.
Correcte, per això, ja que deixarà d'existir, i al final s'ha aconseguit, amb aquesta polèmica de carrers que tenia la ciutat de Lleida, el col·lectiu Gitan ha aconseguit el que semblava que era impensable i impossible. Que aquest carrer, que no sabem molt bé per què, se li va córrer amb algú al barri de Llívia, aquest barri que hi ha a 4 quilòmetres de Lleida, per la carretera de Torre-serona o la d'Albesa, com vulguem dir, al final de tot, el que seria l'expansió més moderna de Llívia, després del carrer Gran, que és el que vertebre tot el barri, hi ha un carrer petit, estret, dedicat al Marquès de l'Ensenada. evidentment, jo crec que a excepció dels veïns que estaven en aquest carrer, ningú sabia que a Lleida tenia un carrer dedicat al Marquès de l'Ensenada i que el col·lectiu gitan ha fet una mica de bandera per reivindicar, primer, pues, aquest respecte que es mereixen, primer com a persones, evidentment, i després aquest fet històric que hem comentat abans, que el Marquès de l'Ensenada va ser el protagonista. I que, a més, a Lleida tenim la segona part, que va ser el que, d'alguna manera, si hagués pogut, hauria enderrocat a la catedral.
Sí, sí, sí.
Per tant, jo crec que amb tota la merescudíssima categoria no té de dret a tenir un carrer a la ciutat de Lleida, el Marquès de l'Ensenada, tant per la part gitana com per la part de la Seu Vella. I en aquest cas, felicitar els gitans que hagin mogut aquesta iniciativa. I bé, ara veurem
quin nom se posa. Bueno, a veure quin nom se li posa, perquè clar, bueno...
Potser estaria bé ficar-li nom al carrer de la Seu Vella.
Mira,
una idea, veus? Ja que estaria lligat, podem proposar-lo.
També jo se'n dono un altre, el podem numerar.
Ja ho sé, que és la teva idea.
El carrer 438, escolta, ja... No ho sé, dit a l'atzar, en fi.
Potser així s'hauria de ser la data d'això, seria el 1749, però és una mica llarg, no?
En quin carrer vius? El 1749, número 24, tercer segona, caram, tots els números.
Sí, al final... Se reconeix que al Ricard li agraden les matemàtiques.
Sí, mira, escolta, són...
Ha sortit la seva debilitat aquí.
Molt bé, doncs avui ens ha dut aquests bocins d'història, coneixem una embocinet més d'història de la nostra ciutat, de coses que van passar, de coses que haguessin pogut passar i, a més, de referències d'actualitat que tenim també vinculades als nostres carrers. Joan Ramon González, escolta, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. La setmana vinent, la darrera.
La darrera, vine
ben abrigat.
Sí, senyor, ja ho intentarem. Adéu a tots.
Doncs a part, sí, que ja anem a parlar de noves tecnologies, ho fem com sempre des de l'espai Infocope Lleida. Ens trobes a internet www.infocopelleida.com i els dimecres a les freqüències de la cadena Cope a Lleida. També després a través de la web o el podcast pots tornar a escoltar el programa, doncs aquell que t'hagi semblat de més utilitat o buscar aquella dada que necessites. I a més, com sempre ho fem, doncs ben acompanyats avui amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
Què tal? Com va la calor?
Molta calor.
Què van dir? Que aquest any no arribava i no faria calor?
Tu que controles la temperatura diària, ahir quan vam arribar? Perquè a mi el cotxe em marcava una brutalitat.
No, i segurament la marcava bastant bé, per sobre de 36 graus a Lleida,
Sí.
Jo ja no sé exactament, però fa 24 hores, fa 25 hores, a les 12:30 d'ahir,
estem a 32. Estem parlant de temperatura a l'ombra,
Correcte. Escolta, anem a parlar de noves tecnologies, menú d'avui.
Som-hi. Te'n recordes que fa un parell d'anys presentàvem el FabLab Lleida?
Sí, senyor.
Doncs avui farem una mica de repàs de què ha suposat aquest centre de tecnologia obert a tothom, sense cap ànim de lucre, i tot això amb constant creació. Com els hi ha anat? Quins plans tenen de futur? Són preguntes que esbrinarem tot plegat a l'entrevista del programa. Després, com sempre, farem una petita pausa per a aquest concurs d'adivinar la cançó, l'any o aquesta sorpresa que en tens preparada avui, Ricard.
Doncs jo crec que ja l'hem posat, però crec que és una cançó fresca i, per tant, de cara a l'estiu, per tant, ja ens va bé.
En aquesta hora fa calor, perquè avui... És que justament aquesta hora és pràcticament una de les puntes del dia.
Sí, des d'ara fins a les 4 o 5 de la tarda és el màxim.
És l'hora punta. Doncs vinga, a veure si aquesta música o sorpresa que ens tens preparada ens refresca una mica. I després, com no, després de la música, doncs, continuem. I com no, com ho fem? Amb la efemèride.
Sí, mira, avui us he buscat dos efemèrides que són espectaculars. Crec que... Bueno, ja veureu que són dos d'aquelles que marquen aquells canvis, aquelles...
No me la diguis,
no
me la diguis,
no,
perquè...
No, te les dic, dues,
És costum no dir-la i esperar el moment de l'efemèride.
Maques de veritat,
I després de l'efemèride, doncs, la tertúlia fric. Què parlarem de tertúlia fric? Pues, com sempre, parlarem de Facebook, parlarem d'Apple, parlarem també d'aquest dividend digital. Una altra vegada tindrem de resintonitzar tota la tele. Què comporta i per què ho fem totes aquestes... Microsoft, tenim notícies de Microsoft, tenim WhatsApp, cada dia amb una nova funcionalitat. Vaja, un programa ple de coses. I com sempre, això sí, reservarem aquest minut final, aquest temps final, per l'espai tecnològic. Avui no sé si...
No, però tranquil, que obriré la web i et buscaré, sí, et faré una proposta.
Sí, perquè David no l'ha sentit de moment.
No, que aquesta setmana el tenim de vacances.
El tenim de vacances, i clar, il·localitzable. De vacances il·localitzable.
No, com ha de ser, bueno, com ha de ser. Això també en podem parlar, si no ens donarà temps la setmana vinent, però que la gent sapiguem tancar els mòbils almenys una setmana.
Bueno, però, carai, no. Ostres, jo me l'esperava, una miqueta que ens deixés aquesta notícia, una miqueta de l'espai tecnològic que es porta...
Jaume, ho hem de saber fer.
Sí?
Hem de saber tancar mòbils.
Vinga, espai tecnològic al carrer Segòvia número 4, i pels que no pugueu anar al carrer Segòvia, ja ho sabeu, espaitecnològic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Jaume, l'entrevista del dia.
Doncs som-hi, ho comentàvem només començar el programa. 2 anys de FabLab Lleida, 2 anys de dificultats, 2 anys de patiments, 2 anys d'experiències i 2 anys de noves aplicacions tecnològiques per fer-nos la vida més fàcil. Per parlar del FabLab, avui amb nosaltres Santi Seró, president de l'associació Fab25, aquesta associació que impulsa en FabLab Lleida. Què tal, Santi? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Jaume.
Com hem dit, no? 2 anys de moltes experiències. Entenc que al final en còmput global, content.
Sí, i tant. Sempre és interessant, quan impulses una activitat d'aquesta mena, sempre comences amb molts ànims, amb moltes ganes, et vas trobant en dificultats, et vas trobant amb pedretes o pedres grosses al camí, que has d'anar sortejant, has d'anar fent...
Però al final te quedes amb les coses bones i el bon sabor de boca, no?
Sí, esclar, no et queda altre remei.
No, però, carai, al final...
Que s'ha de fer balanç, i evidentment d'obstacles sempre n'hi ha, però el balanç al final entenc que és positiu.
Sí, sí, és positiu. De fet, hem conegut a molta gent que està molt interessada en el projecte, que ens han aportat projectes, també han sorgit projectes des de dins de les persones que formen aquest grup de gent que impulsem el FabLab, i, bueno, doncs estem avançant, molt poquet a poquet, però estem avançant.
Vinga, ens ho comentes tot plegat. Però primer de tot, espero que no hi hagi cap persona que no sàpiga què és un FabLab. Però per si a cas, quedi algú aquí a l'audiència i no sap el que és un FabLab, què és el FabLab? Què és un FabLab?
Bueno, un FabLab, en principi, la paraula FabLab és un conjunt de dos petits acrònims que és Fabrication Laboratory, un laboratori de fabricació.
No, jo sabia que volia dir Fablet, no? És allò de telèfon i tablet, no? Pues dic,
és que Fablet ara ja ho són tots.
Sí.
Pràcticament.
Sí, 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 ja són telèfons molt grossos. Ja, són...
Bueno, FabLab, doncs, és...
Sí, bueno, els americans, tot això va sorgir de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, a Boston, ja fa uns anys. I, bueno, inclús també parlen de
conegut com MIT.
Sí, el MIT, o el MIT, no? També conegut. Uh-huh. I ells parlen molt també de Fabulous Laboratory, no? Més que de Fabrication, de Fabulous també, no? Uh-huh. Però, bueno, de fet, l'acrònim és Fabrication. Llavors, el que se pretén amb un laboratori d'aquests és que es pugui fabricar gairebé qualsevol cosa, i que qualsevol persona de l'entorn proper, de la societat propera, s'hi pugui apropar i d'una manera o una altra pugui materialitzar els seus projectes. Digues.
Sé que al començament els va costar una mica arrencar, però ara ja porteu una velocitat de creuer. Què esteu treballant?
Bueno, ara mateix, com tu deies abans, estem a l'estiu, ja hem arribat de cap a l'estiu, i, sí, i fem una parada tècnica per les calors i perquè tothom se'n va de vacances, però bueno, ja tenim arrencats...
Però l'últim any sé que esteu fent cosetes...
Sí, 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 hi ha diversos projectes a nivell de robòtica petits per divulgació, i també hi ha un projecte més seriós a nivell de domòtica que estan impulsant gent de dintre de l'associació i que esperem que en breu cristal·litzi.
És l'any de la robòtica, Ricard?
Sí, 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 sí. I a més, jo ho detecto des del punt de vista de que hi ha moltes aplicacions com a app, de software o de hardware, de cara a la canalla, de cara als nens.
Ja fa anys que en parlem, sobretot de quan entra una marca coneguda com és Lego, amb els seus Mindstorms, em sembla que es diuen, però saps què passa? Que acabaven jugant els pares més que els nens. Però sí que és veritat que ara han abaixat un pelet el nivell d'edat i quan veus ja que hi ha moltes aplicacions per nens, és que realment s'hi està apostant, perquè aquests nens aniran creixent i han crescut amb això.
Sí, sí, efectivament. De fet, a molts nivells s'estan creant aplicacions noves, com tu molt bé deies. Clar, el tema del Lego és potser el més conegut, no? Perquè a nivell de centres educatius hi ha tot el Lego League, i que és a nivell nacional, a nivell internacional, es fan moltes coses, però, per exemple, a nivell d'Arduino, que és el que nosaltres estem manegant...
És la marca, o sigui, l'Arduino és, diguéssim, amb marca blanca.
Bueno, l'Arduino...
Marca blanca, vull dir, que és una plataforma oberta...
Efectivament.
Que pots acabar fent de tot, l'únic que has de trobar... Bueno, hi ha dos camins, jo crec. O t'ho inventes tu, o trobar algú que ho hagi fet i ho hagi compartit.
Sí, efectivament. A veure, aquest és el camí fàcil, diguem, no? El camí de... A veure què ha fet algú, i si s'adapta a el que a mi m'interessa, ja m'està bé, no?
És la filosofia amb la que va néixer Internet, de fet.
Sí, en certa manera sí
que és... I Arduino també.
És compartir el coneixement, no? Que tothom tingui accés al coneixement que tothom genera, no? Però, bueno, s'estan començant a crear projectes amb Arduino que s'apropen molt en filosofia a lo que és el Lego. Són maneres de programa molt senzilles en forma d'instruccions ja preformades i que empaquetant-les i apilant-les una en l'altra pots arribar a generar un fil d'activitat sobre aquest petit ordenador, no? Que és una manera diferent de com se programen habitualment aquests petits ordenadors.
Tots aquests projectes que esteu fent de domòtica, imagina't que ara aquí hi ha algú que ens està escoltant o alguna empresa i diu, ostres, jo voldria desenvolupar o tinc aquest projecte per portar això a terme i no sé en qui contactar. Si contactés amb vosaltres, podríeu arribar a un acord o us podríeu ajudar? I teniu algun, com si diguéssim, protocol de col·laboració?
Sí, bueno, és molt obert, eh? L'accés a lo que és el Fab Lab en si, els mitjans de comunicació, bueno, tenim l'espai on se pot venir, ja tenim les xarxes socials, tenim correu electrònic, tenim la pàgina web, és molt senzill contactar amb nosaltres. Qualsevol persona o empresa que tingués interès en desenvolupar algun projecte, per ficar-se en contacte amb nosaltres, en qualsevol d'aquests camins...
Quina és la web?
La web és www.fablableida.org.
Dins de tot això que heu fet i la gent que us ha passat al llarg de l'any, quan s'ha tensat, quina sensació ha tingut? Quina ha estat la seva experiència?
Bueno, la gent s'apropa una mica a veure què fem allí, no? Què és allò, no? Ells han vist la web, han llegit coses per internet, i clar, si mires per internet, els Fab Labs tenen molt diversos orígens, orígens molt diversos, i tenen diverses topologies, tots ells, eh? Llavors, clar, a vegades és difícil fer-te una idea exacta de hosti, què em trobaré, no? Uh-huh. Però, bàsicament, és el que he explicat abans, no? És un espai per compartir idees i per fer coses, no?
I en quina sensació o opinió marxen?
Bueno, en molts casos, en majors casos, sorpresos, no? De que, ostres, se fan... de lo que es pot arribar a fer, no? I de fet, ens ha vingut gent amb idees molt interessants i amb mitges desenvolupades, i que la idea és ajudar-los, i de fet, és el que fa, els ajuda a seguir desenvolupant en la mesura que nosaltres coneixem, perquè, clar, estem parlant de camps que són molt amplis i que no tothom té tots els coneixements. Aleshores, doncs, moltes vegades el que fas és, des del teu punt de vista, intentar ajudar la persona perquè té molts dubtes. Llavors, bueno, doncs mira, amb això no te puc ajudar del tot perquè no en sé, però d'això altre que m'estàs comentant, sí, perquè això sí que ho conec i et pots anar guiant, no? I una mica entre tots pots anar aportant idees i que el projecte vagi avançant, no?
Uh-huh. D'aquestos curiosos, després repeteixen?
Sí, i tant, són gent que et venen tot sovint. Sí, uh-huh. Sí, sí.
Quins són els vostres propers plans, com si diguéssim? Vull dir, han parlat de passat, han parlat de present, de cara al futur, què teniu planificat? Perquè ja teniu aquesta velocitat de creuer i una miqueta com podem accelerar-la?
Bueno, ara mateix, com t'he dit abans, estem en un moment de parada estival, estem en un espai que ens havien cedit temporalment, a l'Escola del Treball, i ara la idea és buscar un espai més ampli, més accessible, i que ens permeti arribar a més gent i poder desenvolupar més coses, no? Uh-huh. I, bueno, és aquesta la idea. La idea és que estem buscant aquest espai i gent que ens ajudi a portar el projecte a un altre nivell, no?
Uh-huh. Doncs no sé si hi ha alguna cosa més a comentar, Santi. Ei, o Ricard.
Bueno, no, estava pensant... vosaltres, si no haguéssiu de dependre de res, quin objectiu tindríeu a curt i mig termini? Quin objectiu us heu marcat?
Bueno,
si no que això depèn de res, d'haver de buscar emplaçament i segurament finançament. Però si això doncs, ho deixes de banda, vosaltres quin objectiu a mig i curt plaç teniu?
Bueno, l'objectiu és, bàsicament, seguir fent el que hem estat fent fins ara, que és aprendre nosaltres i que d'altra gent aprengui jugant nosaltres i tots plegats aprenguem a fer coses i a dintre del món tecnològic que tenim al davant, el seguir avançant. És un objectiu que és, tota la gent que estem dintre d'aquest món és, al final acabes jugant en coses, no? Uh-huh. Acabes, ostres, això no ho conec, t'hi poses, a veure. Vale? I et ve gent que diu, hosti, jo això voldria fer alguna cosa de robòtica o alguna cosa amb impressió 3D o dissenyar coses i no tinc els recursos, no tinc els mitjans o no sé com feu, i és seguir entre tots, anar ajuntant recursos i idees i anar avançant.
Ah, us plantegeu entrar fora el món de la docència, per entendre'ns?
No, jo, bueno, te dic no, la veritat és que no és un camp amb el que els vulguem ficar, perquè la docència com a tal, els ensenyaments reglats ja existeixen.
Sí, però ho dic perquè als Estats Units, per exemple, ja fa temps que ja saps que els grans CEOs de les grans companyies volen posar la programació dins dels plans d'estudi, per exemple, dins de les escoles.
El famós STEAM.
Sí, no la programació de picacodi, sinó la programació, entendre el flux lògic de com funciona doncs, un programa, una aplicació. Però és que ara hi ha un segon moviment que parla ja de la robòtica juntament amb la programació. Clar, això ho veiem lluny, però és que, clar, en un món tan globalitzat només cal que es posi de moda en un país i automàticament, en dos o tres anys, abans tardaven més les modes, no?, a creuar l'Atlàntic. Ara no. Espanya potser és una excepció, perquè ens costa més d'adoptar segons quines coses, no? Però per això t'ho deia. No sé si, clar, vosaltres toqueu tots aquests dos temes, tema de programació, tema d'apps, tema de robòtica. No sé si la docència és un bon aparador per sortir.
Bé, nosaltres crec que ens hem de centrar més en aconseguir que hi hagi gent que s'interessi per la tecnologia. I que un cop s'hagin interessat i els haguem obert les portes amb aquest món, llavors s'encarin cap al món dels ensenyaments reglats. Entenc que és més aquest, seria una tasca molt més interessant, perquè això que em parles tu, el tema de que s'intenta introduir dintre del món de l'ensenyament reglat totes aquestes tecnologies i aquesta manera de fer, això els americans ja fa uns anys que ho estan fent amb el tema del famós STEAM, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Estats Units ho estan incrustant dins
I els està costant.
Sí, sí.
Però, imagina't aquí a Espanya...
Però s'està impulsant des del mateix govern americà i des de les institucions americanes. Llavors, és una cosa que arribarà. Arribarà abans o després perquè...
Després.
Sí.
Arribarà després.
Però el que li voldríem nosaltres és ajudar a que arribés abans.
Correcte, correcte.
És una mica... És aquest l'objectiu també dels Fab Labs, que de fet també van néixer allà per això mateix.
Ja, per acabar, Santi, tens aquí els micròfons de Copelleda una miqueta, pues, per si vols demanar o dir algo una miqueta a l'audiència, pues teniu aquí l'oportunitat dels micròfons oberts de Copelleda.
Bueno, demanar no es pot demanar.
No, vull dir...
Home, demanar pots demanar.
Tu pots demanar.
Demanar és gratis.
Una miqueta aquí... Nosaltres oferim aquests micròfons per qualsevol ajuda que necessiti el FabLab.
Bueno, l'ajuda és el que deia abans. Estem en un moment d'impàs, estem buscant un nou espai per poder fer més coses, per estar més oberts a la ciutat i al nostre entorn proper, i bueno, pues, qualsevol ajut ja vingui del sector privat o del sector públic ens serviria per poder seguir tirant endavant.
Moltes gràcies, Santi, i ja que estàs aquí, et convidem també, esperes ara, perquè ara ens té preparada una petita sorpresa musical, el Ricard, però després, si vols comentar aquí la tertúlia, doncs estàs convidat.
Vale, moltes gràcies.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted to feel in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids.
el Mama Set de Lucas Graham. Home, és fresquet, eh? Fresquet, aviam.
Sí,
eh? Música lleugera, fresca, de cara a l'estiu. És un tema que, sí, fa poc que l'escoltem. Ara estava mirant, és del 2015, fa 3 anys, sense voler.
Sí, a més és una musiqueta així a mig temps, que tampoc no s'estrena en tanta estona, tampoc t'adorms, però bueno, una miqueta per acompanyar-te, arriba a l'hora de dinar perfectament.
I tant que sí. Escolta, el que estic preparat és, mira, a priori dos efemèrides.
Vinga, va, dispara, Ricard. Les trobava
espectaculars, però us en diré 5. 5, 5, que totes han passat un 4 de juliol. I per ordre cronològic, perquè veiem també, quan parlem de les músiques, és que el temps passa ràpid o passa lent, ull amb les noves tecnologies, que és el temps passa rapidíssim, per entendre'ns.
Vinga, dispara.
Mira, 4 de juliol, però de l'any 1956...
Ui, 56, molt enrere això, eh?
Un departament del MIT, el que dèiem abans, de l'MIT, rep per primera vegada dades des de teclat. Per primera vegada. Fins llavors eres sempre amb targes perforades. Això els més joves potser no sabran, però alguna pel·lícula són aquelles targetes que portaven uns forats, se'ls posaven dins d'un lector, i allò era com entrar informació dins de la...
Com s'apretessis la tecla, pràcticament.
Sí, el que passa és que evidentment era tot una mica més...
Més mecànic.
Més lent, més mecànic. Això va ser a l'any 56, o sigui que déu-n'hi-do, tampoc fa tants anys. Un 4 de juliol, també de l'any 1971...
M. Hart
inventa el e-book. I saps, casualitats de la vida, saps com ho va fer?
No.
O per què ho va fer? O a causa de què ho va fer? Perquè va haver de digitalitzar, perquè no es perdessin el temps, la declaració d'independència dels Estats Units. I va crear el primer e-book. El primer e-book amb la declaració d'independència dels Estats Units.
M'agradaria veure la foto.
L'any 71. Vinga, aquesta és maca, eh? L'any 1981, un 4 de juliol de l'any 1981, que això ja és relativament recent. Microsoft compra el 86-2 a Seattle Computer per menys de $100,000. Això que van comprar, que era un sistema operatiu, la nova IBM, després el va fer anar i el va renombrar com MS-DOS. El MS-DOS.
Ostres, un clàssic, eh?
O sigui, no el va inventar Microsoft, el va comprar. El va comprar i després el van retocar i... és el MS-DOS que portaven els PCs, els personal computers. Va, que aquest també és maco, eh? De l'any 89, 8 anys després, eh?
Va, més a prop.
Nintendo presenta la consola portàtil Game Boy.
Hombre, va ser la revolució. Mira, l'altre dia que vam
parlar... La monocromàtica, la primera.
La que vam parlar, l'última que va comentar el David, que va ser l'Atari, i vaig dir, aquesta va ser l'última, i després van vindre totes en pantalla.
Efectivament, senyor.
La primera en pantalla.
Clar, és que aquesta era la primera portàtil. N'has tingut una fa poc a les mans? Perquè ara la veus i és enorme.
Va.
És enorme. Tu ara l'agafes i és enorme, és gruixuda... els cartutxos i tot, és enorme, però llavors era superportable.
89, eh?
L'any 89. I va, i la darrera, a l'any 96 fa no res, eh?
Sí, però encara...
Fa 22 anys. Mira, saps què es va inventar?
Però tot és del segle passat, eh?
Correcte. Saps què es va inventar el 4 de juliol de l'any 1996?
No.
Saps qui són Cyber, Batia i Jack Smith? Saps què van crear?
No.
El Hotmail.
Ah, amigo.
Hotmail, fa 22 anys. Després el va comprar l'any 97 Microsoft per 400 milions. Hotmail. Fa 22 anys, es va inventar. Google no es va inventar fa massa temps més, eh?
No. Bueno, Google també va començar allí, el buscador al 90 i algo, eh?
Sí,
a la segona part del 90.
No, 90 llargs, eh?
97, 98, o sigui que tenim... Tenim una experiència,
mira si han passat coses un 4 de juliol. Qui ho havia de dir? Amb l'estiu, amb la calor i tot plegat. Doncs mira si han passat coses.
Som-hi, que tenim moltes notícies a comentar avui, Ricard.
Pues mira, anem cap a la...
La tertúlia fric.
Digue'm.
Començarem per la primera, perquè diu que Espanya troba en falta o trobarà en falta més de 10.000 professionals digitals.
Això ja fa temps que es diu, eh?
Sí, però continua sent veritat.
Mhm. Mira, perdó, que estava buscant. Google es va llançar el 15 de setembre del 97.
Amigo.
21 anys fa, el primer Google. Mira.
Mira, aquí tenim el Santi, que no ha marxat encara.
Manca de professionals digitals. Això fa molt temps que es diu, és manca de formació.
Sí, 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 bàsicament és això. Caldria buscar el perquè d'això, no? Sembla ser, parlant amb la gent que es dedica al món de l'educació reglada, que... la gent jove no té massa interès, no? No té massa interès amb les noves tecnologies a nivell de treballar-hi, eh? És una cosa que costa molt d'entrar.
Potser perquè han deixat ja de ser noves?
No, no, no han deixat de ser noves.
Home, és que els millennials ja hi han nascut.
Sí, sí, però que hagin nascut no vol dir que en sàpiguin. Ells el que saben és manegar el mòbil, manegar els tablets, manegar per internet, no? Però no, les noves tecnologies són molt més que tot això.
Però jo em recordo que les professions o els professionals de les activitats laborals que hi havia a la meva època, que he nascut amb elles, no m'atreien. Mhm. Potser li pot passar el mateix en aquest moment a la nova joventut que puja?
Bueno.
I en canvi atrau tot el que és més social, tot el que és més dinàmic, tot el que és més vídeo...
Mira, saps el que és curiós d'això? Que estem dient que faltarà personal qualificat de noves tecnologies, per entendre'ns, per englobar-ho, i també ja hi ha falta de tècnics de les professions de tota la vida. I ja ho estan dient, ja no n'hi ha. És a dir, l'electricista, no l'electrònic, no, l'electricista, el fontaner, el pintor...
El tècnic de calefacció.
El tècnic de calefacció, de calderes, que tots els necessitem, d'aquests tampoc n'hi ha. Pues què està fent la gent? Em pregunto, què fa la gent?
Bueno,
on estan?
Ho deixem aquí, tenim més coses.
El sector serveis.
Ja està publicada el full de ruta de la liberalització del nou dividend digital. Què vol dir això d'aquí? Us en recordeu que fa un parell d'anys vam tindre resintonitzat tots la televisió,
sí,
per deixar una banda de freqüències lliure pel 4G?
Sí, senyor.
Doncs ara tindrem de fer el mateix per deixar la banda de freqüències de 700 pel 5G.
I això no ho van preveure quan van fer ja i anar directament a la freqüència que tocava? Ah. És a dir, cada 5 o 6 o 7 anys hem d'anar fent salts de freqüència, totes les comunitats actualitzar-se... Això es dona feina als instal·ladors, al final, eh?
Bueno, això es dona feina...
Si n'hi ha.
Però això es toca el que no sona.
Claro, per això t'ho dic.
No es podia fer tot de cop? Quan ja se sabia...
Home, és que aviam el 5G no ha nascut ara, eh? Ja fa anys que s'hi està treballant.
El que passa és que pot ser un salt una mica gran en aquell moment, eh? L'haver d'alliberar tot l'espectre de...
La data és el juny del 2020, que sembla lluny, és d'aquí 2 anys, menys de 2 anys, eh?
No, te'n recordes del que parlàvem d'aquests 2 últims anys de la GPRD, de la nova llei de protecció
de dades?
Sí,
correcte.
Que han tingut 2 anys de moratòria i al final tots a l'últim moment?
Sí. No, i me'n recordo també de la adaptació de la TDT, que també la van avisar molt temps, i al final va ser l'apagón...
Fins que no es va pagar, no es va bellugar ningú.
I va haver molta gent que es va quedar sense tele.
Uh-huh. Doncs vinga, som-hi. Apple diu que està treballant amb un carregador USB tipus C. Ja era hora?
Jo crec que sí.
Ja era hora de tindre un carregador universal?
Al final l'únic que canvia és que la sortida... Bueno, universal no, perquè el USB tipus C... El fan amb molt poca gent, encara. És el futur, per mi ho és, sí, però perquè és reversible, té tot el bo del lighting i és un estàndard. Per tant, crec que està bé.
No, però està bé pels dos cantons, eh? Perquè vull dir també, és que l'altre USB, el micro USB o el mini USB,
no.
Que només se pot posar en un cantó, és que sempre estàs provant allí.
Sempre l'entres malament.
Sí, clar.
Curiós,
llei de Murphy.
I s'acaba espatllant el connector del terminal. Sí. I llavors hi som.
És increïble.
Fes-me un connector. Amb això no. Apple ho va acertar, el que passa que el va fer propietari.
Claro, el va fer propi. Hi ha una característica també que s'ha filtrat, que això són filtracions i rumors, és que tindrà el doble de potència, aquest carregador també. Té la mateixa mida, però el doble de potència. Passa del 7 als 15 watts.
Això vol dir carregar més ràpid. Uh-huh.
I dispositius més grossos, també.
També.
Uh-huh. Una notícia us volia comentar. WhatsApp. Ja ho sé que tenim nova funcionalitat, que sempre diu coses, però aquesta funcionalitat està bé, no? Perquè l'administrador de grup pot fer que només parli un, d'aquesta manera, amb els grups.
Moltes vegades fas
un grup per comunicar només amb un sentit i resulta que allà es converteix en un guirigall.
Bueno, pues és un,
llavors, les
un galliner,
comunitat de veïns, comunitat de...
És infame, lo dels grups és infame.
Al final dius, ostres, fem un grup de WhatsApp per comunicar i al final allò es converteix en un guirigall. Ara, WhatsApp, amb aquesta opció que té l'administrador, pot dir, escolta, no, aquest grup només se pot escoltar.
Només parlo jo.
Una mica una còpia de Telegram.
Bueno, és crear un canal. Són uns grups, però que s'anomenen canals, que en recorda el tema de Telegram, amb les limitacions que té WhatsApp amb el número de gent. Fins a 256, que vaja, jo crec que ja és un número per posar-te les mans al cap si la gent ha de començar a opinar. Jaume, anem cap a l'espai tecnològic, va.
InfoCope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Jaume.
Tenim el David de vacances, però això no vol dir que no tinguem notícia d'ET, perquè, clar, la web espaitecnologic.cat està oberta 24 hores.
Clar. A més, aquí tenim coses molt encarades a les vacances. Navegadors, que sembla que ens hem oblidat, però hi ha gent que en lloc de ficar el mòbil allí penjat d'allò, vol posar el seu navegador.
Aquest aparell exclusiu.
Ara, saps què també tenim a espaitecnologic.cat?
Què tenim?
Cosetes per fer-nos aixecar del sofà i anar a fer exercici.
Sí.
Tots els quantificadors, medidors, pulseres, més cares, més barates, més senzilles, d'altres que t'ho miren tot.
Ara l'estiu que fas caminades, que fas excursions, i vols saber, ostres, quants quilòmetres he fet? Quant rato he caminat? Quant no sé què? Quantes calories he gastat?
Hi ha gent que no ho entén, això, però al final, després d'aquestes opcions de socialitzar els teus resultats, tenen la seva gràcia. Bé. És com un pique sano amb un company. És a dir, tu has fet 10 quilòmetres, doncs jo 10,1. Bé. El nostre convidat diu que no.
No et piques,
tu.
No.
Vinga, bueno, què més tenim a la web?
Bueno, trobarem tot el tema de bateries, fundes, protectors de pantalla i...
Bueno, els protectors de cara a l'estiu.
I protectors d'immersió, és a dir, fundes d'aquestes o bossetes d'aquestes que ens permeten deixar-ho anar a la platja i no patir perquè entri la sorra en algun lloc que entre per tot arreu.
Només tenim de patir que algú altre de la platja no me l'agafi.
Això també.
O li passin pel damunt.
Espaitecnologic.cat o al carrer Segòvia número 4. Jaume, que arribem a les dues.
Som-hi. Santi Seró, moltes gràcies per compartir avui aquests minuts aquí amb nosaltres, a l'InfoCope.
No, a vosaltres.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Doncs apa, que ens queden 30 segons, ens plantem a les 2 de la tarda. Hem guanyat un grau, per cert, hores d'ara hi ha 33 graus a la ciutat de Lleida. Directes cap a les 2, com sempre, que ha estat un plaer que ens hagués acompanyat en aquests minuts de ràdio. I tornem demà puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Estarà amb nosaltres el nutricionista. I a partir de la 1, les escapades de Cope. Demà des d'Andorra, parlant, entre d'altres, del Cirque du Soleil, la nova proposta que estrenen ja Andorra. Fins llavors, que acabis de passar un bon dimecres.